Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart d'11 del matí, sort que en Roman té més bona memòria que un servidor. I abans de començar, cada dia m'apunta més o menys on ens havíem quedat en la conversa. Per por, una d'aquelles coses que de vegades sempre pensem, tant ell com un servidor, que és en dispersar-nos més del compte. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barraveig, número 16. Acabàvem, em deia en Roman, amb dues qüestions i seguirem amb aquestes dues. Una, que això de prendre comporta un esforç. Per cert, viuríem sense aprendre res?
A veure, justament és el que ens caracteritza com a espècie. No, no sé si haguéssim sobreviscut molt sense aprendre. O sigui, és una característica. Som homo sapiens.
Diem sense aprendre res, eh? No sense que ningú ens ho digui, perquè un autodidacte aprèn.
Sí.
I aprèn per ell mateix.
A veure, aprens sense la mediació directa d'una altra. Exacte. Però és autodidacta probablement llegint textos d'altres o... és a dir, no del no-res.
Bona matisació, sí. Tampoc del no-res. És a dir, necessitem algú per aprendre.
D'algú, clar, clar. A veure, també és veritat que de l'observació, no? Es pot aprendre.
Allò que en diuen, com ho diuen els filòsofs, allò de l'experiència empírica,
clar.
Posem els dits un endoll, pica, ja està, ja sabem que no l'hem de tornar a tocar.
Bueno, la nostra capacitat va ser veure, no sé, per exemple, no? que allà on queien llavors sortien plantes.
D'acord.
No? I d'aquí dius, ah, goita.
Passa alguna cosa.
Sí, exactament, no? Però és una curiositat, són unes ganes de saber.
Sí, sí, i que sortia fum i foc quan...
Quan fregava.
Quan fregàvem.
I a veure, i déu-n'hi-do, la quantitat de coneixements que tenia.
D'acord,
eh?
Però tal com ho tenim entès, diguem-ne, ara, sí. A part d'aquestes experiències individuals, que cadascú en el fons també passa,
sí.
Aprendre significa què? Un esforç. Un mínim esforç.
Sí, sí.
Però un esforç. Un mínim o un màxim o no?
Sí, esforç n'hi ha.
Esforç.
Sí.
D'acord.
Dic perquè quan ens referim més als aprenentatges en el context familiar, són de pautes, de normes o de comportament o socials que impliquen algun tipus de renúncia, no? És a dir, adquirir coses... però el preu...
A canvi de...
Exactament, de renunciar...
renunciar-ne a unes altres.
Sí, algunes altres que potser eren més placenteres, eren més satisfactòries. Diríem que l'educació, el que ens convenç, és de que... No, tindràs més satisfacció, diríem, no sé, per ajudant a l'altre que sent
perquè,
egoista.
Perquè és cert això? L'especialista ens pot dir que després d'un esforç... l'estat de satisfacció és superior o la persona se sent més satisfeta encara si després d'un esforç ha aconseguit allò que volia? És cert que els esportistes després d'una prova la seva satisfacció pot ser més gran que en altres circumstàncies?
Crec que això és bastant clar.
I qui estudia i aprova un examen i qui aconsegueix aquella fita que espera té un grau de satisfacció superior, això sí?
Sí, perquè diríem hi ha una major valoració d'això que s'aconsegueix i la satisfacció és aquesta.
D'acord.
No? Justament, no? El que ve molt fàcil, bueno, potser els altres ho valoren, diuen, oh, quina sort que tens, o mira que bé.
De poder,
diu,
no sé.
Sí, i l'altre diu, bueno, ja veus, sí, però
això
no
és igual. Això és igual de petits, d'adolescents, que de grans? Diguem-ne, aquesta relació causa-efecte entre l'esforç i la satisfacció per haver aconseguit allò que es desitjava després d'esforçar-se,
potser a mesura que creixem hi ha una major valoració de l'esforç.
D'acord.
Crec, que ens adonem més o podem tenir més elements per fer la valoració. És més rica, és més
ens plural. Ens adonem més del que som capaços de fer?
Ens adonem, per exemple, del que tenim al voltant, de que, per exemple, això que un ha aconseguit fer l'altre no, o que no tothom, o que és algo que també rep el reconeixement dels altres, no? És més rica, no? Els nens també la senten, probablement és una mica més simple en el sentit de que té menys components, però no deixa de ser molt intens.
D'acord, anava a preguntar amb una bestiesa. Ens adonem més que som afortunats per viure determinades coses, bueno, o fracassats per viure en unes altres?
Mira, per exemple, sí.
Sí?
Sí, sí. Sí, tens molt més paràmetres, no? A més de l'examen de realitat, hi ha tota la vivència subjectiva, que, no? Que de vegades dius, i aquest de què està tan content? No? Si no fa res de profit, no? I el tio va com si...
Sí.
És a dir, però hi ha una cosa que és la realitat, no? I una altra és la vivència en cada subjecte. No?
Això era una de les qüestions. L'altra que apuntàvem era gairebé també de vida.
I tant. Dic perquè era... A veure, el que també necessita el nen, potser més que l'adult, i l'adult també, és el reconeixement de l'altre. D'aquest esforç. Dic, perquè moltes vegades els pares estan
La reciprocitat de la...
A veure, el que algú se n'adoni...
Que allò té un mèrit.
Exactament, que això té un mèrit, però... El mèrit de la renúncia, més que de l'ho aconseguit, perquè de l'ho aconseguit és obvi que ja està bé, que per això li demanen. No?
D'acord. És a dir, no és tant el mèrit de l'esforç, sinó el mèrit d'haver deixat altres coses de banda per posar-se...
Sí. D'aquesta part de l'esforç. De l'esforç d'anar contra corrent.
Ho dius gairebé com si fos més important.
És que
ja ho apuntaves la setmana passada, que el resultat acadèmic, l'esforç en una conducta que permetrà en el futur saber a què renunciar per aconseguir altres coses.
Això, diríem, a què renunciar, de vegades sí, de vegades no, perquè canvien els continguts, però que la renúncia en forma part dels vincles amb l'altre, la socialització, la disciplina personal. Això és el més fort, diríem, més que el contingut en si. I que això, diríem, els adults ja ho fem per convenciment, però els nens...
O sigui que ho dius tantes vegades perquè no estem acostumats a educar-nos en la renúncia a determinades coses?
És que d'això no t'acostumes mai, no sé com dir-ho, no? Lo de renunciar a coses sempre, sempre és costós, sempre és costós.
Per reis no tindràs aquella joguina?
Lo de la joguina, sí, però hi ha altres coses més de la vida quotidiana, això més en lo material.
D'acord.
Però coses... Perquè de vegades els pares, em sembla, hi ha certa tendència a posar-se molt en el que s'ha d'aconseguir, en la obvietat d'això que demanen, en la universalitat del que demanen, però, diríem, no es posen una mica del cantó del nen de dir, ja sabem què costa. Ja sabem que no és fàcil, ja sabem que no t'estem demanant una cosa que és molt fàcil.
És a dir, es dona per entès que s'estudia, es dona per entès que han de sortir bones notes, es dona per entès...
Exactament, que ha de fer llit, que ha de fer tot, i no et demanem res, això és el mínim. Clar, i l'altre diu, com? Això és el mínim, però si a mi m'ha costat molt, no? Per mi no és cap mínim. No. Jo crec que som... I miro, i el meu amic no es fa llit, meu amic...
Ho dius en el sentit d'aplicar un criteri de valor adult en el nen o en la nena? És a dir, els adults donen per entès
exactament.
Que han de treballar, que han d'aconseguir, que han de... etcètera, etcètera.
Sí.
És a dir, aplicar aquest criteri de valor en el...
Clar, com si el nen
com
fos
si
un
ja
adult.
Fos...
Sí, i no ho és, no ho és. No? I necessita, per això que sempre diem, que l'estimació als pares és el principal motor. Aleshores, necessiten sentir que les renúncies estan valorades, que el pare se n'adona del que està demanant. Que si no, la sensació del nen és que demanen i ningú veu...
D'acord. On hi ha el límit, si és que es pot dir d'aquesta manera, de l'incentiu emocional, per dir-ho així? Que bé que ho fas, que bé que tal, que bé... Entre diguem-ne, assumir, o els pares que assumeixen que el nen té unes obligacions i les ha de fer i que, per tant, doncs bé, ja ho aniran allisonant de tant en tant. I aquells pares que cada dos per tres, què tal?
Bueno, sí, està bé. Ha de tenir un límit, això.
Ha de tenir un límit, no?
Fent-li festes.
Festes i cada dos per tres, sí. Allò, no?
Sí, però diríem que si va lligat a la cosa en concret i té una base, un fonament real, no sé, és difícil excedir-se.
D'acord. I preferiblement que aquest fonament real no estigui vinculat o relacionat amb res material, sinó només amb la satisfacció, diguem-ne, dels pares, que no porti implícit moltes vegades que aconseguir una cosa vingui relacionat amb una recompensa material.
Home, crec que sí, que té una altra dimensió.
Sí,
sí. Per el que deies tu, dels valors, bueno, i aquí entrem en, supongo que és la segona part de la jerarquització.
Sí,
igual hi ha pares que aquest valor de que l'esforç d'una recompensa material és un valor absolutament admissible, desitjable i correcte, així com per una altra seria una aberració, de dir no, de cap de les
maneres. De cap
maneres,
de les maneres, no, jo no. Vaig obsequiant cada dos per tres per d'allò.
Sí, aleshores això és tan subjectiu, és que depèn tant de la pròpia educació dels pares, de la manera de ser, i no dels pares, de cada un dels pares. No? Perquè de vegades potser el senyor diu això i la senyora diu però com, a mi mai?
Per tant, no hi ha normes aquí?
El que no hi ha són universals. No hi ha generalitzacions.
Ni maximalismes, no es poden fer aquestes coses.
El context, el que és important és que han de ser-hi, del tipus que siguin, però han de ser-hi. No.
Ser-hi que no estar-hi, Ser-hi.
No, però, sí,
de res serveix que els pares hi estiguin si no es fan manifestos davant del fill o de la filla. Dèiem allò de les prioritats perquè li proposaven a en Roman un cert exercici d'allò de vida quotidiana i si els pares haguessin de fer llista sobre aquelles coses que veritablement marcaran el futur desenvolupament del seu fill o de la seva filla, aquesta prioritat per on aniria? Per la necessitat que el nen i la nena mengi com ha de menjar, aprengui com ha d'aprendre, relacioni amb els altres com s'hagi de relacionar, respecti els pares com els ha de respectar, on hi hauria l'1, el 2, el 3, el 4 o el 5? I en Robert ens deia que això és tan flexible,
sí,
que en depèn d'aquestes circumstàncies el 5 pot ser l'1, sí, l'1 pot ser el 4 i que al cap de 6 mesos el 4 sigui el 2, sí, i el 2 sigui el 5 i tornem a canviar. Però per generalitzar una mica, hi ha una sèrie de, no sé si dir prioritats, en alguns valors que han d'estar sempre al pom de dalt. És a dir, hi ha coses que el nen o la nena ha d'aprendre de tenir ben clares de ben petit perquè de gran no hi hagi massa complicacions.
Sí, però potser més que en els continguts, no? En quines coses, en el fet de que això es produeixi, és a dir, que hi hagi la pauta, que els pares no transigeixin en algunes coses, les que quasi diria les que siguin, podríem dir algunes més convencionals, més generalitzables, però per exemple, no sé, poden haver-hi pares...
Què és transigir? Què és transigir?
Bueno, no, diríem que...
I fins a quin punt, quan els pares obren una porta, aquesta porta no la podran tancar més si ja l'han oberta.
Bueno, de vegades sí, costa més de tancar. Claro. No?
Un cop has deixat una mica la màniga...
Ara, tot depèn com s'obrin, Perquè hi ha portes que es poden obrir condicionadament, I per exemple, no? Per uns pares això, el de l'esforç és un element importantíssim, I aleshores... I de vegades per un altre es diu, sí, vale, l'esforç sí, però escolta, vols dir que per cada cosa i en cada cosa, com jo veig que no sé què fa el seu tiet o la seva àvia, és a dir, i aquí entren tota una sèrie de matisos que marquen diferències substancials.
D'acord,
no?
Però en general és bo tenir en compte que per aconseguir determinades coses ens hem d'esforçar i que aquest esforç ha de ser valorat.
Sí, diríem, això, el que ha de ser valorat pels pares.
Pels pares.
I probablement per al propi nano també, no? Que ha de poder valorar això que ha adquirit i això que ha fet. I que la
allò que ha aconseguit, allò
clar,
que...
Clar, perquè el problema de, més de lo material, més que per material, és per extern. És una recompensa externa. Aleshores, crec que una cosa important és que, i que fa, diríem... La...
Per això molt sovint aquí es parla d'equivocar el tret i d'aconseguir resultats, perquè se sap que aquells resultats donaran peu a aconseguir un bé material,
sí,
no?
Sí, de vegades,
i no la
sí.
satisfacció personal, precisament, d'haver-los aconseguit.
Clar,
d'acord.
Clar. Que també això s'ha de
que
prendre,
també, sí, sí, sí,
perquè
està clar.
Que moltes vegades... No,
veus... no es pot estar practicant la política de la contenció tota la vida.
I que tampoc es pot estar reivindicant permanentment coses que igual no, no, que també s'ha de saber que de vegades s'ha de fer coses per obtenir coses i realment materialista i d'intercanvi i que el convenciment d'això que fas és molt relatiu tirant a baix. Però necessites això, has d'aconseguir això.
Si tots poguéssim parlar d'allò que hem fet només convençudament.
Exactament, aquí està.
D'acord, d'acord. I això opera des de la infància.
I això ho aprens, també.
S'aprèn,
no?
també.
Ho aprens més o menys, això depèn. No?
D'acord.
De si t'ho inculquen més, si... Després, tant totes les circumstàncies de la vida que fan que, bueno, que això s'accentuï més determinat tipus de...
D'acord, no? però anuncis, sense que soni excessiu, és bo que ens eduquem en la cultura de l'esforç, si és que... Tot això es pot englobar dins aquest terme
sí.
de la cultura de l'esforç.
A mi em costa una mica
a mi
de,
també,
la, de la cultura.
Perquè,
no ho sé, no, és cultural. Sí, però diríem, o sigui, l'esforç per la cultura. O sigui, la cultura inclou l'esforç. L'esforç, o sigui, no la cultura de l'esforç, sinó l'esforç entre la cultura. L'educació és una culturalització, no? És en el sentit de que no és natural, és una producció, és un producte, és algo que fem, no? Que creem les persones. I en cada família, diríem, hi ha uns certs estàndards o uns mínims que també varien en les cultures. Tu, per exemple, la cultura catalana parlem molt del cul. I altres llocs, és que és una mala paraula i això no, la figura del caganer en un pessebre vés a posar-li un castellà un caganer o sigui, si
sí,
no
sí.
està assabentat del
sí,
tema
sí, sí,
ja
sí.
poc és això no? i un pessebre català sense un caganer no va enlloc és la figura estel·lar sobretot pels nens
sí,
que
sí, sí.
És a dir que les cultures i per exemple l'esforç en la cultura catalana també és un element no? molt important que en altres està d'altres formes però en la cultura catalana està molt present, molt en primer lloc no? el sacrifici, l'esforç el treball la prioritat unes, no? és a dir, de per coses com sèries o contundents de la
tot
vida,
i que deies
no?
que anem una mica de baix amb això,
Bueno, tot es va relativitzant és cert però comparativament continua sent així. És a dir, no hi ha gent que et diu però és que vens a Barcelona entre setmana llocs estan buits i tu vas a Madrid i tothom sopant, tothom de festa diu, què passa aquí, no? O a Sevilla és igual, I aquí passa menys.
D'acord, plantejàvem la setmana passada aquella dicotomia, per exemple, en què és més prioritari, un nen ben educat o un nen ben alimentat, per exemple.
Ostres.
O els pares, què és més important?
Hem d'alimentar l'ànima
i el cos.
Les dues coses. A veure, però s'entén el que dius. S'entén el que dius. Que de vegades, per el prurit d'una bona alimentació, d'una alimentació, hi ha unes batalles campals que la
que acaben renunciant a alguna cosa.
I que la pregunta és, però justifica? Justifica realment, o sigui, per tenir un bon menjador acabar amb una úlcera o acabar amb uns disgustos enormes.
Ho dic perquè hem començat parlant de formes, de normes. Hi ha obligacions, també?
Bueno, és que les formes obliguen. I diríem, sí, hi ha obligacions... Bueno, és que és això, l'educació en bona mesura el que fa és plantejar certes obligacions que tot no pot ser o no pot ser de qualsevol manera.
És a dir, hi ha coses que s'han de fer. Si els pares creuen que és necessari fer-les.
Si creuen que és necessari fer-les i si posen els recursos perquè així sigui. Direm, perquè si no...
Ho podem aplicar això a un menjador, a la vida quotidiana, i davant d'un menú que el fill o la filla no vulgui menjar.
Sí, però a veure, per què no el vol menjar? No? És a dir, diríem, perquè aquí entra molt, o sigui, l'art dels pares.
Sí, però vull dir, quants pares et diuen una vida? Mira, escolta'm, ahir es menjava la salsa de tomàquet i avui no la suporta. Què hem de fer? Ja. O ahir menjava peres i avui no la suporta i vol només plàtans. I no vol peres, i tal. I bé, què hem de fer?
No ho sé què hem de fer. Hem de veure. Això és que...
Passar-ho el millor possible.
Depèn. Si diríem, si això s'inscriu dintre tot un regarot, una sèrie de...
Ho dic perquè, és clar, en una punta hi haurà segurament aquells pares que diuen, doncs mira, si no ho menges, no menjaràs, no dinaràs. I uns altres que diran, què vols que et faci la mare que fa d'això i cada dia... Tal.
Vale, i entremig hi ha un munt de matisos i de possibilitats. Diríem, sense arribar als extrems. Diríem que, com en quasi tot, això dels extrems no funciona.
No funciona
molt costosament.
D'acord, diríem... és a dir, ni els pares servils a cada moment davant d'un fill o una filla que digui, ara vull això, què vols, Natal, què vols que et prepari, no sé què, ni els pares que diuen, si no menges això, no menjaràs. Ni un costat ni l'altre.
A veure, tot depèn, si això és puntual, o menges allò, no menjaràs, si entra dintre un context, una circumstància, si això és una constant, i hi hagi el que hi hagi, si li poses cargols amb samfaina, i dius, si no menges, i té 3 anys, dius, bueno, no cal. Em sembla que hi ha una sèrie d'estudis sobre els canvis bioquímics de les papil·les gustatives de la llengua, és a dir, que va com canviant, o es van apreciant i es va com canviant els llocs de la llengua. Era una cosa molt interessant, de que diríem...
Per o sigui, qual, a vegades ens pot semblar un caprici, dir, mira, ara li agradava i ara no li agrada, i resulta que molt sovint...
Que són els canvis,
és a dir, allò... O nanos que els agrada més el dolç, i nanos que no el suporten, o nanos de totes aquelles coses.
I de vegades el que passa és que això el pare o la mare no ho comprèn, no ho entenc, però com pot ser? No ho sé, però és que ja no m'agrada més.
Home, no comprèn això, que canvi perpetu, no? Una setmana així, una setmana una altra, una setmana dorm, una altra no dorm, una altra s'espera, una altra tal.
Sí, els canvis desconcerten, és cert. Els adults no volem moltes sorpreses, o les sorpreses les maques, diríem, però fora de... I segons quines persones, ni aquestes. No? Hi ha gent que diu, anem fent una festa sorpresa, no se t'ocorreixi que li agafarà alguna cosa. No li farà cap gràcia, perquè... Bueno, és a dir que...
Ho dic per aquells pares que puguin pensar, home, intentem portar les coses d'una forma ordenada, però escolta'm, se desordenen...
Sí.
D'una manera que després no.
Efectivament, l'ordre no és una cosa que es mantingui sol. No? O sigui, la
quan
tenim
ordenades,
caos...
vull dir, una certa... A això em refereixo, sí, la tendència al caos.
És que del caos venim, i com no facis per mantenir ordre, al caos tornes. No, és impressionant. Però és que què passa? O sigui, la construcció...
Però és que com pots mantenir un cert ordre en un entorn tan canviant de... Bé.
Pues mira, d'una manera fallida, no? D'una
manera...
Que uns
dies ho podràs, exacte, i uns altres dies no podràs.
Exactament. Que, o sigui, no, quan escoltes a vegades...
Algú pensarà, no cal que ho digui l'especialista, no, perquè cada dia ens hi trobem.
Sí, d'acord. Però que ens hi trobem, i sobretot que no ens martiritzem.
D'acord, és a dir, que se sàpiga acceptar.
Exacte, que diríem que tenim dia que les coses van més bé, o que en algunes coses fallem. O sigui, no? Que les persones i els pares quasi agafen ganes de dir, fins i tot les mares fallen. Hi ha nens que prefereixen pensar que són ells els que fallen abans de pensar que la que falla és la seva mare.
Sí,
suporten millor fallar ells que no pas que els hi falli la mare, que és molt més dur de suportar en segons quines coses.
Sembla a vegades un plantejament d'un adult, això, no?
Clar, el que passa és que no és exactament un plantejament, o sigui, és un posicionament, de vegades és més inconscient que no una cosa pensada ni decidida, ni, són, diríem, mecanismes de defensa.
Abans de veure la mare disgustada o la mare allò preocupada, prefereixen...
Bueno, aquest és un element de, que algunes mares utilitzen més que d'altres, però és un element que efectivament figura, el disgust i el gust de la mare donat pel fill és molt important. Mira, de vegades hi ha mares que amb algun fill, per exemple, per circumstàncies personals, quan el nano era petit, han viscut disgustos molt forts, o sigui, per la mort del seu pare, o de vegades del company, bueno, per circumstàncies fortes, i nanos petits, però vull dir, d'any i mig, de dos, de tres, perceben d'una manera enorme el disgust, no? El patiment en aquella mare... intenten de totes les formes i maneres de fer-la feliç, de fer-la contenta, de dir, em tens a mi, què més vols, seria, no? Però de bon cor, no sé com dir-ho, és narcisista.
Com aquells nens que a vegades frapen els seus pares quan pregunten alguna cosa relacionada amb la mort d'un parent o la mort d'un altre.
Sí, hi ha un moment en què a pare els interessa molt, i amb ells també els frapa el tema.
Clar, que surt de compte així de cop i volta.
Sí, i de vegades de molt petits. Però diríem, més que... és en la mare, és l'efecte en la mare d'això. I són nanos que, o sigui, que això pot tenir un efecte traumàtic importantíssim. És a dir, si el nano entén que faci el que faci, o sigui, la seva mare no surt del seu disgust, senten com una espècie de fracàs enorme. És a dir, és com assabentar-se d'una manera traumàtica d'algú que ja s'assabentaran més endavant, de que no són el tot de la vida de la seva mare. Però aquestes edats encara s'ho creuen i s'ho pensen. La mare està encantada, perquè em té a mi. Si la mare no està encantada i em té a mi, dius, quin mal assumpte, no? I deixa això una traça que costa, o sigui, jo crec que es pot, una ferida narcisista immensa, no? És ben curiós, és ben curiós. Com, diríem, i que amb el pare, com, per exemple, com, no passa.
Com si es visqués per satisfer a la mare?
Sí. Com si, diríem, el que dona una dimensió de qui sóc o què sóc...
És el grau de satisfacció
de la mare. Si està satisfeta, senyal, no?
Que la vida està completa, que m'estic realitzant.
Exactament, que sóc fantàstic, sóc fenomenal. No? I al revés, resulta que no, pues, quin fracàs. No?
Això és un perill, no?
Això sí, és un perill, és un risc de la vida, i que genera molts efectes, i que, a veure, i que aquella mare, pues, no té cap culpa, no sé com dir-ho, no...
Però que a vegades surten les coses de la manera més inconscient possible.
Sí, i que què li pots dir a aquella mare que no hagués hagut de... Pues no, o sigui, es desmunta, però no es desmunten les mares com qualsevol persona, no? Però que i és curiós com la potència d'aquesta funció materna, la construcció del jo, no? Que no la té el pare. El pare, o sigui, potser va pel terra arrossegant-se i no...
I no és capaç de generar...
No genera. Així com més endavant en un baronet, sí, pot passar que veure el pare enfonsat o el pare, això sí que li...
Però de ben petits?
És la mare. És la mare la que li fa el mirall de la seva persona, que li fa... li dona el feedback que li fa.
És igual que siguin nens que nenes?
Sí.
Suposo que és una mica arriscat que la mare jugui un cert paper d'influència davant de determinades coses tenint aquesta relació tan unida, no? És a dir, el nen menjarà per satisfer la mare, el nen estudiarà per satisfer la mare, el nen traurà bones notes per satisfer la mare.
I diríem, i per exemple, és un nen aquest que en una circumstància d'aquesta pot començar a no menjar, o a menjar malament, né? I altres, diríem, formes de mostrar la seva protesta, no? El seu... És a dir, per exemple, ha començat a ser molt més desagradable. És un nano desagradable. Perquè, clar, si no agrada, no agrada, no? I ja està. I, vull dir, i sona estrany, no? Perquè sembla que sigui una determinació.
Sí. Això mateix.
I és una determinació, però no és conscient. No és una decisió en el sentit de dir, ara veuràs. Però és el que és. O sigui, és, diguem, davant de la impossibilitat de satisfer a la persona més important, qui més et dona satisfer les altres?
Dit això d'aquesta forma, algunes mares pensaran, bé, és bo, jo no, allò, no sé fins si podré o no, però és bo marcar una certa distància emocional per evitar que puguin passar aquestes coses?
És al revés.
És al revés?
Clar.
A veure.
Un acostament. És a dir, per sobreposar-se a la situació pròpia i personal i poder...
Per evitar això, aquesta dependència tan absoluta de la satisfacció de la mare, d'acord amb, o que el fill pensi que tot allò que farà...
Jo crec que és inevitable. Crec que és inevitable.
D'acord.
Diríem, si...
Facis el que facis, sí. A vegades vindrà. Sí. I d'acord.
Què passa? O sigui, de vegades intervenen mares substitutes.
Tal com ve, marxarà?
Això?
Sí.
No.
No.
No, 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 perquè és en un moment de... No sé, és com si agafessis un arbre, quan és petit ha caigut una tormenta, ha caigut un llamp i s'ha girat cap a una banda. Es redreçarà? No. No. O sigui, són
marques que... Hem començat parlant de l'educació i aquí això no és educatiu.
No, això és el més enllà de l'educació, absolutament. És que l'educació, a veure, és potent, és forta, és important, però no és l'únic.
I pot passar això, que un fill o una filla senti una identificació tan absoluta amb el grau de satisfacció de la seva mare que faci les coses pensant únicament en si la satisfà o no la satisfà?
A veure, en una espècie d'indiferenciació, que la satisfacció de la mare és la seva.
Clar.
Que veure-la satisfeta és estar satisfet ell o ella.
I veure-la enfadada, doncs és passar un...
Però l'enfado és diferent. No? Justament, l'enfado és una altra cosa. L'enfado és més momentani, és més...
D'acord.
O sigui, una mare disgustada, una mare dolguda, ferida...
Clar, dit així, a quina mare no li agrada veure que el seu fill o la seva filla fa les coses per tenir-la satisfeta?
Sí, agrada, però diríem també pesa, no? És a dir, té les dues cares. Hi ha moments, per exemple, no, les mares et refereixen moments que són... entranyables, no? Encantadors d'un plaer intensíssim, on diríem hi ha un punt il·lusori en aquesta qüestió de tu i jo fem un i el món igual és rodó o quadrat, però en aquests moments ens és absolutament igual, ja ho tenim tot. I són moments molt, molt, de vegades és al voltant justament de l'alimentació, que pot ser amb el pit o pot ser també en biberó, per tot, és a dir, per la sensualitat del moment, per la tendresa, per l'entrega, no, mútua, no, hi ha com una cèl·lula, no, que fan entre dos, que diríem que no només no és evitable, sinó que és absolutament necessària i recomanable. Que després... fixa't, i molt aviat ja comencen a venir pautes educatives que no són només educatives. No?
Però d'alguna manera ho muntarem per la setmana que ve. Dit d'aquesta forma, la mare té més poder per influir en l'educació del fill o la filla que el pare?
No. Crec que no. Crec que
creus
no.
Que no?
No.
Encara que, veritablement puguem parlar d'aquesta identificació tan absoluta que, bueno, permetria dir, que... doncs clar, que la mare, jugant amb aquesta identificació, jugant, matisant tot el que faci falta, diguem-ne, administrant aquesta identificació, pot aconseguir del fill o la filla allò que ella vulgui.
El que passa és que també està pillada, també està agafada la mare en aquesta identificació.
D'acord.
També la té amb el fill. I aleshores...
Això la condiciona.
Exactament, exactament. La condiciona a l'hora de plantejar-li restriccions. no? Perquè,
sí, sí, perquè hi ha un vincle tan enorme que és impossible aquí plantejar alguna cosa que el dificulti, que el faci molt bé.
O que el dolor que veuen el
nano... D'acord, d'acord.
Se li, cada se li fa que... la mare. Uh-huh. I diu, no seré jo qui et faci una cosa que et fa patir a tu i em fa patir a mi. Diu, escolta'm, deixem-ho estar, et trituro el menjar,
ja, te'l dono
a la boqueta i va que arde.
Aquí està, jo pare que s'ho miri.
Exacte. Bueno, i això depèn del pare. Si està disposat a mirar-s'ho o si justament s'intervé amb més força amb la pauta educativa. En... Perquè està justament una mica extern.
Ens hi posarem amb això, perquè com que en Roman diu que això és inevitable, a vegades,
sí, sí,
i que quan ve no hi ha manera tampoc de resoldre-ho així d'una forma o d'allò, doncs a veure que com hi actua l'entorn en tot això.
Sí, és complicada, eh?
Perquè això és una, diguem-ne, se suposava que se n'havia d'educar un o una i es pot acabar d'educar dues, tenint en compte aquesta vinculació.
Bueno, és que sí, l'educació és algo compartit, no? És entre... diríem, bueno, tal com van les coses, però bueno, bàsicament seria entre tres, no?
Ah, que bonic, però que hi hagi aquest vincle, no?
Que és bonic?
Sí.
Sí, molt.
Molt.
A veure, però... si aquí, qui no, quan un, o sigui, molta gent s'embelesa mirant, diríem, sí, un nen petit
i
amb
tothom,
la seva mare.
I tothom ha parlat de la mare, allò, la meva mare, la millor mare de tal, diguem-ne, sí. El tòpic ha ficat sempre la mare a dalt de tot, i el pare no apareix sovint amb les frases més aviat utilitzades per definir, no?
Això depèn de com t'hagi anat la...
De com hagi anat les coses, eh? Però vull dir, però hi ha més frases fetes relacionades amb la mare,
i sí,
que no relacionades amb el pare,
tendra,
eh?
Exactament, la cosa més tendra, la més primària, sí, sí, està vinculat a la mare. El qual no trobo que del pare, mira, moltes vegades són aprenentatges, són models de ser, de com s'ha de ser, de com anar per la vida, uh-huh. Que també es poden estar molt valorats, però diríem que l'altre és com remet molt més a lo més tendre, a lo més quasi diria a lo més inconscient en certa mesura, no?
Doncs veurem si el pare ha de quedar-se com un actor secundari o ha de ser un actor principal.
El pare va guanyant protagonisme a mesura que passa el temps.
Sí,
sí, de petit. De quan els nanos són molt petits, o sigui, fan més de florero, pobre.
El divendres de la setmana que ve, com no, continuarem des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barbeig número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.